Au village sans prétention, j'ai mauvaise...
T'has impactat, Santi Jiménez?
Estic impactadíssim amb els documents gràfics que estan arribant des de
Madrid,
des de la capital de la Villa y Corte.
Villa y Corte. Què tal, Malcom Montero? Bon dia.
Villa y Corte, perquè...
Corte de tráfico.
Bon dia.
No, és que ens han enviat una foto de la expresidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, i és molt ruïda la parada, eh?
Així, jo estic...
Que porta un pompon al cap.
Jo no puc esperar dimecres a comprar-me l'Ola. Ja t'ho dic ara, eh?
La boda de l'any,
eh? La boda de l'any, per favor.
La boda de l'any.
Però és que sembla Willy Wonka, eh?
No enteneu l'aristocràcia. L'aristocràcia no es pot vestir com la gent normal.
No, clar,
això
que
no.
Però és que si això no diuen que és una boda, sembla el Circo Ringling, eh?
Un pompon al cap, com sí. Taronja, tal.
Només li falta un nas vermell i dir «¿Cómo están ustedes?»
I una jaqueta de brillantons una mica daurada, com si fos burbuja freixaneta.
Una mica fofó, sí.
Bueno, escolta, ja per comentaristes del tema físic, del tema de la roba no farem. No, del físic no. De la roba i de l'indumentària i tot això.
Estàs molt guapo avui, eh?
Gràcies.
Perquè t'has tallat el cabell.
No, i el Malcom s'ha tallat la barba.
Però el Malcom s'ha tallat la barba per altres motius. Però tu, evidentment, t'has deixat superguapo. Perquè veiem que seguim recollint premis.
Qui?
No, nosaltres, òbviament, no.
No a l'Ondas, no, eh? Nosaltres...
No, però jo no recullo res,
no,
eh?
No, però tu ets el que remena les cireres, el que talla el bacallà.
No.
Aquest tallet de cabell, aquest nou look que t'has fet és perquè vens el presentador dels Premis Drac.
Ah, bueno, però perquè hem de donar una imatge terrible en general, però bueno.
No, molt bé, molt bé. O sigui, triomfaràs molt.
Ja.
I t'has retallat la barbeta.
Quants premis vas donar?
No, és el dimarts. És el dimarts que ve.
Premis Drac.
És el dimarts que ve.
Però no els dono jo.
Sí, tu ets el presentador de la gala.
Jo presento la gala.
Però tenim un premi nosaltres?
No.
I estàs al jurat?
No estic al jurat.
No, una merda, no estàs al jurat.
No estic al jurat.
Estaves al jurat l'any passat.
L'any passat. M'han fet fora del jurat.
I ens vas donar un premi a nosaltres?
Però és que no estàveu nominats, vull dir que jo no nomino. O sigui, no es pot ser nominador, jurat, entregador, presentador i rebre el premi a la vegada. No es pot, tot.
Molt lleig. Em sembla molt lleig per part teva.
No, tu ens vas l'any passat. Sortiré del jurat perquè guanyo vosaltres.
Això no ho he dit mai, però bueno. A més, quedaria una mica trist que jo us entregués res.
Home, m'hagués encantat guanyar un premi amb Mago Pop.
Un premi què? Al què?
No sé.
No sé si se'ls inventen els noms.
No sé ni les categories que hi ha.
Bueno, també, com que tu no vens a les presentacions dels nostres llibres, clar...
La millor presentació de la història, eh?
Bé, i de fet vam parlar molt de tu, que no hi eres.
Clar,
perquè sabíem que estaves dinant en un lloc important.
Pensàveu que era mort, ja.
I la gent que vam omplir la llibreria Mas Bernat, moltes gràcies des d'aquí un altre cop.
Vam vendre molt.
Van vendre molt. Nosaltres vam signar molt. La gent va parlar molt bé de tu, la veritat.
Sí. Però t'ha dit que tu no vas venir, estàvem una mica assegut, estàvem tristos i tal, però va venir el nostre pare.
Qui és el vostre pare?
Ramon Ajenjo.
Home!
Apareix.
Home, però el vostre pare, santedat, vols dir?
Sí. El sant pare.
Home, el sant pare.
El sant pare dels execrables. Ramon Ajenjo.
Des d'aquí, tot el carinyo, evidentment, al Ramon Ajenjo.
Què fem? Anem al...
Sí, no, voleu regalar un parell de llibres per la gent que encara no s'ha assabentat que teniu el...
Sí?
Més il·lustres execrables. A veure... va, ho farem per Instagram, això. Acabem de penjar una story a Instagram... Perquè després de... Quants llibres porteu? Bueno, uns quants. Il·lustres execrables va ser el primer. Més il·lustres execrables. Més execrables que mai. Com s'ha de dir el pròxim llibre? I així us deixen ja la feina feta.
Vale, molt bé.
Ah, com s'ha de dir el pròxim llibre?
El pròxim llibre, ja.
Meravellós. I si poden escriure, ja seria l'hòstia.
Com s'hauria de dir... Després de il·lustres execrables, més il·lustres execrables i més execrables que mai, com s'ha de dir el pròxim?
T'he de dir que aquest llibre és el millor dels tres, seria que aprofitem, perquè el primer eren els primers 50.
Sí.
El segon 50. Però ara ja teníem 350 i podíem escollir d'estilar els
bons,
millors.
Els bons. I els que no han sonat a la ràdio ni sonaran.
Ja veurem. Com sí que sonaran.
Si contesteu, entrareu al sorteig, que farem d'aquí 24 hores escassament, per guanyar un parell de llibres dels més il·lustres execrables. Va, avui què? Avui
la pregunta de la setmana passada, o fa dues setmanes, vam fer la pregunta...
Sí, qui hauríeu de fer?
Sí, i ens va arribar una proposta de personatge.
Ahà.
I el Joan Ferrer, l'Slagels, ens va fer una proposta que venia al pèl, perquè, evidentment, aquesta setmana un dels temes clars ha sigut Rubi.
Home, Rubi.
Rubi ha tingut a bé tornar a la República Dominicana.
Sí, senyor.
Oferir-se a prendre el suero de la verdad.
Oh.
I sembla que el famer aquest de la Federació Espanyola de Futbol ja no té aturador. Però, al tanto, escolteu, que el nostre personatge d'avui el passa per la dreta. Mai millor dit, a més, eh? Rubiales pot ser, com diu el Basté, el Torete. Però l'execrable d'avui és Al Capone. Com passa amb José Luis Núñez, és un personatge que ha quedat caricaturitzat per la cançoneta que de Pablo, Pablito,
Pablo, Pablito, Pablete.
Pablete. I el gos Òscar, Òscar Porta, va a fer pipí con el xòfer de don Pablo, Pablito, Pablete. Que deia, evidentment, tot això és de copyright José María García. Però al tanto que parlarem d'un home d'ultradreta, torturador, xantatgista, corrupte, trampós, embogit pel poder. A diferència de Rubiales, aquest sí que era molt intel·ligent. Maquiavèlic, fins i tot, podríem dir. Un home que va posar el govern del PSOE, el PSOE de la més gran majoria absoluta de la democràcia, el PSOE més sòlid, el PSOE sin varones, el PSOE de Felipe i de guerra, contra les cordes, utilitzant el dinero de las quinielas, els drets de televisió, que va manegar la competició amb Pepe Plaza, un tio que deixa a Negreira a l'alçada d'un esculanet, que va falsificar papers per tal que uns jugadors anomenats oriundos anessin només als equips on ell li donava la gana, que va trincar tot el que va voler i va poder amb els fons destinats a organitzar el Mundial d'Espanya 82, i evidentment estem parlant de Pablo Portabusoms. Pablo, Pablito, Pablete. Més conegut com Don Pablo Porta.
Ui! Hòstia, pot ser fort. Sí, cal recordar que abans d'un president de la Federació Espanyola com Rubiales...
I un com Villar.
I un com Villar, hi havia un altre...
No, i queda el parèntesis de Pedrusquito Roca,
ah, bueno,
que va ser poc, però a l'origen de tot...
Pablo Pablito Pablete.
Que és molt pitjor que tots aquests junts, eh?
Pablo Porta.
És el pota negre.
Val.
Aquest, Pablo, també va néixer a Casabona, els seus pares eren rics i de ben jove era com de la colla de Samaranc, amb qui per cert va mantenir una gran amistat tota la vida. I al igual que Juan Antonio, sempre es va dedicar a l'esport. Però si Samaranc era clarament més bo en la gestió que en la pràctica, en Porta no sabem ben bé què dir. Per què? Era un tiarro. Estava molt catxa.
Ah, sí, eh?
Sí, sí. Era molt alt i més per l'època. Va ser un destacat jugador de futbol i de rugbi, però on més va destacar va ser en la boxa, que és una dada important, que això ja explicarem ara, que això té, és molt significatiu. Va arribar a ser campió universitari d'Espanya de semipassats.
Què dius?
Semipassats és aquest que dona la turra, però no molt, no?
No, uns tios ja grossos, eh?
Sí, sí, sí. No, només queden els pesats.
Clar.
Sí. Fins a 80 quilos.
La fotia hòsties com a pans.
Sí, i aquí ve el que explica la música que hem posat de Falangistas Hoy, que és l'himne de la Falange, i que també el diferencia de Samaranc. Samaranc sempre va estar falangista, però no mucho, solo la puntita. I sempre preferia estar a la segona línia de la política militant. Estava més, a Samaranc li agradaven més els despatxos, i a Porta, en canvi, el que li agradava era el fang i la trinxera i repartir. És a dir, no hi havia a Barcelona un falangista més actiu que Pablo Portabusoms. Durant la seva època universitària va ser jefe del seu Sindicato Espanyol Universitario, que no és un sindicat molt d'esquerres, i el màxim repressor contra qualsevol estudiant que fes una mica de ferum a democràcia. El 5 d'octubre de 1946, com a president del seu, a l'apertura de l'any acadèmic, Porta va pronunciar un encès discurs enfatitzant les tasques que el caudillo ha encomendado a los universitarios. Però això no és res, no només feia discursos, no.
No.
Acaba, traga.
No.
Menja, tranquil, ja ho farem.
Mitja safata de matller.
Ja està. Tu sobretot menja i després ja pots parlar.
No, perdoneu que ha estat un pinyó d'una...
Sí, sí.
A la facultat de dret de la UB, Porta va instal·lar una mena de xeca.
La xeca pels de la ESO.
Sí.
I pels de la informe PISA.
Sí.
És una presó clandestina.
No, i de mala llet.
On ell...
No, si és presó clandestina, se li suposa la mala llet. No?
Imagina't.
Pues allà ell mateix dirigia els interrogatoris als estudiants sospitosos de no ser suficientment addictes al règim. Segons explica Pedro de la Vega a la pàgina 123 de la seva crònica de l'antifranquisme, que té un títol també molt, molt críptic,
Los interrogatorios de los sospechosos los dirigía personalmente Pablo Porta, actuando en la más completa impunidad.
Oh. És a dir, tu eres un estudiant als anys 40-50 que no eres massa addicte al règim, el sindicat del seu que dirigia Pablo Porta et deia, tu, ven aquí, pelanes.
Hem de parlar.
Et baixaven a una xeca, una habitació que hi havia, t'interrogava i t'interrogava personalment Pablo Porta. És a dir, Pablo Porta fotia pallisses als estudiants.
Bèstia.
I recordem que estem parlant d'un tipus de gairebé 1,90 m.
I catxes.
I que era campió de boxa dels pesos semipesats. O sigui, no t'estava interrogant qualsevol persona.
No.
O sigui, ell fotia pallisses als estudiants. O sigui, cosa que Rubiales no ha arribat encara.
No, no, no.
Esperem. Suposem. Ell estava protegit. Ell, si Rubiales et donava un piquito, ell et donava dos hostiazos. Ell estava protegit per un sinistre personatge de l'època anomenat Bartolomé Barba. Bartolomé Barba era un militar que el 1936 es va sublevar contra la República de València, era amic personal de Franco, i que va ser de l'any 1945 al 1947 governador civil de Barcelona i que va tenir en Porta, Pablo Porta, el seu principal matón en la lluita contra les seves obsessions, que eren dues. La principal obsessió era el FUC, el Front Universitari de Catalunya, que era una organització clandestina d'universitaris que eren antifranquistes. I també lluitar contra la senyera, perquè hi havien hagut certs actes en concerts a l'Orfeo Català, o que sí, que hi sortien senyeres, o deixaven, o es pintaven senyeres. I això no
podia
sortir. I això a Port, i aleshores ell tenia el seu lucabraci, era Pablo Porta. Amb aquests serveis a la pàtria va pujar, òbviament, com l'escuma. Es llicencia amb honor per la Universitat de Barcelona en dret, es doctora a Madrid i guanya la plaça de professor de dret internacional a la Universitat de Barcelona. Però primer és president de la i a la seva carrera esportiva, primer és president de la Federació Catalana de Boxa, que és el que sabia, i després de la Federació Catalana de Futbol de l'any 64 al 75, any en el que passa a ser president de la Real Federació Espanyola de Futbol, un dels nomenaments fets a dit pel franquisme, que estava a les últimes, estem parlant del 75. Porta va ser un exemple del que es va dir de el atado y bien atado. El ministre Fernando Herrero Tejedor, que era ministre secretari general del Movimiento, el proposa com a candidat de la Federació Espanyola de Futbol. I quan el proposava Herrero Tejedor, ningú té gust de presentar-se en contra. I va ser una elecció, òbviament, democràtica. Començava la llarguíssima era Porta. I si us penseu que això de Rubiales és gros, seguiu escoltant.
Hombre! Apareixeria Vicenç Martí, perquè...
Sí, és plorant,
bonic. Plorant.
Ai, bueno, però primer anem al tema polític. El seu nomenament, que em diu el Santi, dels últims del franquisme, perquè aquí estem parlant del final del tot, i el que més va durar, el va entendre com... Ell va entrar en això, aquest nomenament, com una missió. Havia de seguir combatent el catalanisme. Però els demòcrates, aleshores, no es callaven. Es van recollir signatures per forçar la seva dimissió, entre ells del propi Jordi Soletura. El diari Avui va iniciar una campanya que ell va contrarrestar amb una campanya del diari El Alcázar.
Déu-n'hi-do.
Que va escriure i, atents, perquè això és un atac contra la... Això que som espanyols, no espanyols, és un atac contra la sintaxi espanyola.
Que hi ha diaris com El Alcázar. Bueno, sí, sí que hi ha, sí.
Però és un atac...
El que no escriuen és amb aquest castellà.
Sí, sí, perquè és una sintaxi, una bogeria. Lo que es indignante es que sean separatistas y comunistas catalanes de esta hora los que, por fobia contra lo español y lo civilizado que, con el catalán noble, coincide en el señor Porta, se quiera juzgar demagógica y revolucionariamente a un hombre y a un directivo del fútbol catalán y español como es el señor Porta, antes de que los acusadores tengan el valor de denunciar ante los tribunales el tanto de culpa.
Déu-n'hi-do.
Evidentment, a un tio com ell, una campanya de l'Avui, una recollida de signatures de Rojeras, no el va afectar el més mínim. És més, va contraatacar el 6 de febrer de 1976, enmig de la polèmica, una polèmica en la que també, o sigui, el diari Avui era el que portava la campanya contra Porta, perquè deien que un home que havia sigut designat clarament per Franco no podia dirigir el futbol espanyol, per molt català que fos. I també es va afegir una revista que era molt famosa a l'època, la revista Por Favor. A la revista Por Favor escrivia gent com Vázquez Montalbán, Manuel Vázquez Montalbán, que va escriure un article que es titulava A por la ruptura futbolística, on Vázquez Montalbán escriu per primer cop el terme búnquer federatiu. També escriu Joaquín Ibars, que escriu un article també molt conegut a l'època, es deia Porta dimite, la democràcia no te admite.
Hosti, que bo.
Però en aquest ambient, que estava molt caldejat, el Màlaga visita...
Estem parlant de l'any 76, eh?
Sí, sí.
Vull dir, el Màlaga... estabilitat no n'hi havia, eh?
El Màlaga visita el Camp Nou, i en aquest partit, gràcies al diari Avui i a les organitzacions catalanistes, es preparen grans actes de reivindicació catalanista que es podia fer. És a dir, porteu tots una senyera al Camp Nou, que es vegi la bandera catalana, total. Cantarem els segadors, totes aquestes. I a Porta diu... Que se me está revoltando el gallinero. I aleshores Porta truca al seu amic Pepe Plaza, el jefe dels àrbitres. Pepe Plaza és el senyor que va dir: mientras yo sea presidente de los árbitros, el Barça jamás ganará la Liga.
Oh, fàcil.
Cosa que va complir, però que no és Negreira, no us preocupeu.
Hosti, que fort.
I designa un senyor com a àrbitre del partit que es diu Melero Guaza com a àrbitre. I la munta grossa. Expulsa a Johan Cruyff, que se'n va acompanyat, la famosa imatge de Johan Cruyff marxant acompanyat de dos grisos.
De dos membres de la Guàrdia Civil.
Policia Nacional.
Sí, sí,
sí. Sí, perquè el Melero Guaza va dir que li havia dit Melero Maricón, i Cruyff sempre li va defensar que va dir Manolo Marcallà.
Sí, sí, sí,
que era, que li havia dit a Clares Manolo Marcallà. Bueno.
Famosíssim.
Però és que en aquella època, imagineu com estaven els ànims, al Camp Nou, a finalitzar el partit, i el Barça va guanyar 2-1, eh? O sigui, no van aconseguir... Es va liar la de Sant Quintí. Incidents, 10 detinguts, la unitat mòbil de televisió espanyola cremada a la porta de l'estadi. Això sí que era protestar i no posar una pancarteta de la Masia no es toca.
No, però la veritat és que no només eren temps de canvi en les reivindicacions nacionals, també hi havia molta reivindicació obrera, i els jugadors no es volien quedar enrere. Es crea l'AFE, on un jove, Vicente del Bosque, és un dels dirigents destacats que lluita per erradicar el dret de retenció i guanyar sous justos que res tenen a veure amb els que ara ja sabeu que guanya molta pasta. Del Bosque recorda a Porta com alguien que habla de una forma que pretende envolverte. Maneja muchos presidentes de clubes. Mueve a casi todo el mundo. De mediador, nada. Pero a mí no hay quien me saque de que los futbolistas tenemos razón. Últimamente están intentando desprestigiar a las personas. De mí, algunos dicen que ya soy un muerto, que menos hablar y más correr. Del otro, que si gana tanto. Del de más allá, que es del PSOE.
Peligro, del PSOE.
Es decir, Porta va intentar destruir al senyor que 30 anys després portava el futbol espanyol a ser campió mundial.
I és que la Real Federació Espanyola de Futbol era un reducte del franquisme més ranci en plena democràcia. O sigui, en teoria estava en una democràcia, però la Federació de Alberto, la sede de Alberto Bosch, era... queda molt ben retratada a un llibre boníssim que es diu Cuando éramos los mejores, pero no ganábamos nunca, que no sé qui l'ha escrit.
Santi Giménez, entre altres.
amb Lu Martín.
Amb Lu Martín.
Sí, que explica com funcionava la Federació Alberto Bosch aquella època. Mira, jo us explicaré dos detalls. Per exemple, Porta no volia aturar-se mai.
Aturar-se de què? Físicament?
Sí, ell tenia el seu despatx a la tercera planta de l'edifici Alberto Bosch. I aleshores el tio deia, voy a comer. Aleshores el tio, voy a comer, i no volia aturar-se. Aleshores es muntava tota una organització entre la consergeria del lloc, que era un conserge havia d'obrir-li la porta del despatx. Ell havia d'entrar directe a l'ascensor, on altre conserge li havia aguantat a l'ascensor i li tenia oberta la porta. Quan baixava, un altre conserge li tenia la porta oberta a la federació i el xòfer li tenia la porta oberta del cotxe.
Bueno, l'ascensor havia d'estar quiet un moment. Sí, això sí, és l'únic lloc, no?
No, brum, 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 brum. I quan tornava, igual. Quan sortia del restaurant, del Falacaín, de Torno, de José Luis, de l'Enfós, d'allà, de Salor de los Tierras...
Havien de veure venir, ja.
Emplos del buen comer y del mejor beber.
Hosti, que fort.
Aleshores, ell avisava. Però, clar, jo vaig parlar per fer aquest llibre amb alguns de que eren els botones d'aquella federació.
Ah, sí?
Sí. I els botones de la federació, a més, eren després els utilleros de la selecció. O sigui, quan no hi havia partits de la selecció, eren els uixiers, els conserges, i quan jugaven partits eren els que netejaven les botes i acompanyaven l'equip. Clar, hi havia dies que algú estava malalt i que estava a festa. I el Fèlix, un personatge meravellós, que és un encant de persona, que va treballar en aquella època, m'explicava, hubo un dia que jo estava solo en la federació Dice, porque nosotros estaban enfermos, Antonio, él era el segundo, acababa de entrar, tenía 18 o 19 años. Y al Félix explica, joder, me llaman que venía el señor Porta, dice, estaba yo solo. Tuve que abrirle
la infraestructura de
tuve que abrirle la puerta de la entrada de la federación.
Corriendo.
Llamar al ascensor y subir corriendo los tres pisos para abrirle la puerta para que Porta no se parara.
Hosti,
y pudiera entrar en su despacho sin saludar a nadie.
Es increíble.
Y es como entraba.
Es increíble.
A tot això, jo era un reducte de feixisme. El més feixista de tots era el jefe dels conserges, que era un senyor que es deia Antonio García, al qual era el tio més garrepa. El tio expliquen, ens expliquen en el llibre, que fuimos al Mundial de México y volvimos con más material y más balones de los que nos llevamos, perquè robava a totes les seleccions.
Quin animal.
Que era un tio que no els hi donava als jugadors de la selecció espanyola samarretes ni res, era conegut per... I aleshores aquests, els jugadors, li feien moltes putades. Però aquest tio era molt madridista i molt de dretes. I aleshores el Mitchell i el Poli Rincón expliquen que ells entraven al quarto del material, robaven les samarretes i se les quedaven per ells perquè no els hi donava ni una samarreta. I quan el tio tornava sempre deia, hijos de puta, m'han quitat... I aleshores sempre deia... I aleshores el Mitchell explica, que diu, Gordillo, Mitchell i tots aquests deien, los catalanes y los vascos. ¡Es que son unos malos patriotas, joder! Si es que se están riendo de nosotros. És un tipus que en tota la seva carrera, que era Antonio García, perquè veieu com funcionava la federació, a la seva vida sempre es va dirigir a Andoni Zubizarreta com Antonio.
Ah,
és d'aquests, eh? És d'aquests un perfil, eh?
Això va, era la Federació Espanyola de Futbol de l'any 84-86. O sigui, que hi havia, portaven 10 anys de democràcia, però allà no hi havia democràcia. Però deixem ara...
S'ha dit que hi ha una escola que en una època que la BC deia Julián, Julián Guerrero, sí, Julián Guerrero, sí. Jorge Pujol... Saps?
Recordo,
vull dir,
recordo.
Vull dir...
És aquella època, més o menys.
Sí, 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 sí.
Però deixem ara el tema ideològic i anem a la pasta, perquè aquí també deixa a Rubiales com un alaví.
Ay, que me ha tocado la quiniela. Ay, que me ha tocado la quiniela. Ay,
Aquest tema és recurrent també gràcies a José María García i al seu ¿Dónde está el dinero de las quinielas? Mirarem d'explicar-ho, perquè, clar, les noves generacions... Les
clar, això, la gent no deu saber que són les traveses.
Sí, sí, les traveses són una mica...
Home, ara sí, ara són totes les cases d'apostes.
Ah, no, hi ha moltes coses.
I ara és bet and win i tal, però les, ja, això de 1, 2, X i tal, jo crec que... No sé, a veure, les apuestes mútues deportivo-benèfiques... Eren el motor en aquell moment del futbol espanyol. Però Porta no li explicava al govern en què ho invertia. La comptabilitat de la federació era un caos, no sé, no com ara, i ni els inspectors d'Hisenda s'aclaraven. A més, el 82, la federació havia ingressat de la FIFA 4.000 milions de pessetes per la... Òbviament,
que era molts diners, aleshores, eh?
Sí, sí, per l'organització del Mundial, per part d'una societat a tres, Ibermundial, formada per la FIFA, la Federació i la fosca Rofa Sport Management en seva Mònica. De la que no hi havia...
A Mònica no, a Mònaco.
A Mònaco.
Que si tu montes la societat a Mònaco per organitzar el Mundial a Espanya...
Alguna cosa.
Marramiao, eh?
Alguna cosa.
Això a Rubiales no se li havia acudit, eh?
I ara ja està tot més informatitzat, però en aquell moment, quan sorties fora, era tot molt complicat. Però d'aquesta societat, la Rofa Sport Management, no hi havia cap registre. Els auditors parlaven d'un autèntico rompecabezas. Cualquier empresa privada rechazaría auditar a la federación por falta de elementos. Això va provocar una guerra, govern, federació, i per fer-ho més personalitzat, entre Javier Solana i Romà Cuyàs contra Porta. Porta...
Romà Cuyàs era el president del Consell Superior d'Esports, sí. El ministre d'Esports d'aleshores.
Sí, sí. Porta, aleshores, va muntar un projecte psicodèlic que ha caigut a l'oblit, però que en aquella època era la bomba. Les apuestes alternatives.
Això no us en recordareu.
No.
Es va parlar de muntar una travessa paral·lela que es diria apuestes alternatives. Les apuestes alternatives era un projecte de Porta que era una quiniela, una travessa, de 35 partits en la que havies d'encertar 7 empats. ¿Vale? Òbviament, per ficar 35 partits a cada jornada, posaves els equips de futbol no professional, equips de segona B, clar, de tercera, clar, o juvenil. Que aquests equips eren els que sustentaven amb el seu vot la presidència de Porta, que a més va demanar, atenció al Getas, un cànon vitalici de cobrar per haver creat la idea. una idea que estava copiada, existia a Anglaterra, que es deia la supertravessa d'empats, que portava 30 anys funcionant a Anglaterra. Però és que era una època en el que el joc dels esports a Espanya s'estava tornant boig perquè tots els equips no hi havia drets de televisió, no hi havia...
Clar, clar, clar.
Vivien dels socis de i de les travesses.
Sí, doncs
la CB estava estudiant fer una travessa, que l'acabaven d'esfundar, una travessa de bàsquet. El gran pelo blanco, el del pelo blanco, sí. Ramón Mendoza.
Hombre, Ramón Mendoza.
Va muntar la quiniela hípica, que tenia molt
èxit. Sí, veritat.
Això va muntar Ramón Mendoza,
hosti,
perquè tenia la quadra Mendoza i tot això. Perquè, i aleshores, per fotre el govern, a més, que no el deixava fer les apostes alternatives, Porta va intentar fer el sorteig. Atenció, que això és molt fort, que imagineu què passarà, eh? Que tu no sabries el calendari, perquè el sorteig dels partits es faria de setmana en setmana, per saber qui jugaria. És a dir, tu no tindries el calendari complet. Perquè sí, el govern no podia quedar-se a la seva part de les travesses perquè no tindria capacitat per fer totes les butlletes al mateix temps.
Que bo.
I és quan neix, que si ho heu vist alguna vegada que feu travesses, les quinieles en blanc. Que no hi havia els partits, però tu podies posar aleatòriament els resultats i si tocava, tocava.
Hosti, que fort.
Vale, aleshores, el govern... que el Solana, que és un tio també bastant intel·ligent, s'emprenya i diu a mi no me vas a tocar los cojones con las quinielas. I sabeu què es van inventar per enfonsar les travesses?
Què?
La loteria primitiva.
No!
Sí, senyor.
La primitiva és la rèplica del govern a les
travesses. És la rèplica al govern de les apostes alternatives. La loteria primitiva donava premis de 200 milions de pesos. Triplicava, quadruplicava els premis. La gent que feia travesses va passar a fer la loteria primitiva. Sí, senyors, gràcies al senyor Porta va començar la loteria primitiva.
Que fort.
Sí, sí. O sigui, gràcies al senyor Porta jo perdo un euro cada dia. Però la cosa... no va ser fàcil, perquè els clubs, especialment el Barça amb Núñez, recolzaven molt, molt a Porta, perquè Núñez, de fet, era vicepresident de la federació. Mentre Casaus va sortir dient facin el que facin, el futbol no morirà...
I visca el Barça i molt bon barcelonista!
Vicente Calderón, que era el president de l'Atlético de Madrid i el president més proper al govern per muntar una liga professional, deia, quan li parlaven dels diners de les travesses o dels que van perdre de pal mundial... y que ningú sabia on eren, que quien debería contestar a esto es José Luis Núñez, vicepresidente económico de la federación.
Oh.
Es el quien maneja realmente los caudales.
Los caudales, ¿eh?
Oh,
això
no,
una
no,
gran
no,
frase,
no,
això no. Digo ara y no ho he entendido. Oh. Maneja los caudales, ¿qué quiere decir los caudales?
Núñez, en una de les seves aquestes memorables actuacions...
Això és en una assemblea de la Federació Espanyola.
Va sortir a defensar Porta... però ho va fer malament, va fotre la pota. A una assemblea va dir, si hay fútbol es por los clubes. Cosa que va provocar una reprimenda pública a Porta que deia, querido José Luis, yo diría que esta federación también hacemos algo para que el domingo haya fútbol.
Gracias a la vida.
Hosti, noi.
Que me ha dado.
Home, és que un programa que és capaç de passar de Jordi Dan a Mercedes Sosa...
Sí, home, sí, què et mereix?
Un premi drac.
Mínim.
Un premi drac a la... No, per què posem a Mercedes Sosa? Perquè tornem a un moment als àrbitres. Perquè durant el curs 81-82 del mandat de Porta va explotar un cas molt sonat. El caso Sosa.
Caso Sosa.
No Mercedes Sosa, sinó no. El caso de Jacinto de Sosa. Jacinto de Sosa Martín era un àrbitre de primera, ni bo ni dolent, que a més de treballar a la Philips, perquè abans els àrbitres no eren professionals,
clar,
tenien
clar.
La seva feina, es va matricular, va tenir la idea de matricular-se a la Facultat de Ciències de la Informació de la Complutense de Madrid. I per fer les pràctiques, ell va escriure al diari Pueblo del maestro Emilio Romero, fent pedagogia al reglament i explicant el reglament, cosa que va indignar molt a Porta, que va ordenar el seu descens administratiu per col·laborar amb premsa. El va baixar a segona dient que en boca cerrada no entran mosques, los árbitros no se ponen en el escaparate y bastante tienen con lucirse un domingo ante 30.000 o 40.000 espectadores.
Tela.
De Sosa va recórrer la decisió al Comitè de Justícia Deportiva i li van donar la raó.
Amb ell?
Sí.
A l'àrbitre?
Sí, sí.
Tornava a ser àrbitre...
També el Comitè de Justícia Deportiva depenia del PSOE i de Romà Cuyàs.
Ah,
això és una guerra...
Sí, perquè Romà Cuyàs...
PSOE... Porta.
Perquè Romà Cuyàs, que era president del CSD, del Comitè, com és el Comitè Superior de Deportes...
Consejo
Superior de Deportes, tenia molt poder, ara té molt poc, i ja s'ha vist en el cas Rubiales que té poc poder, però en aquell moment tenia molt poder. I, bueno, ell tornava a ser àrbitre de primera, però Porta ja li va dir ja, vale, bueno, pues de acuerdo,
Què va dir? Que no arbitraria ni un partit en tota la temporada.
És a dir, et torno a fer àrbitre de primera, però no et donaré ni un partit en tota la temporada. I li va dir a la cara, eh?
Com si no...
Vale, jo accepto, m'ha llegat la nota, tu ets àrbitre de primera, vale, no et podia baixar. Vale, no arbitraràs ni un puto partit.
Sí, que fort. Sí, de sobte va tornar a reclamar. Aquest cop porta el va descendir. Ara per motius... motius tècnics, va dir que no donava...
La talla.
Sí, sí. L'àrbitre es va retirar amb una incendiària roda de premsa en la que va dir: aquí, el árbitro que quiera ser de primera tiene que callar. Algunos, o incluso muchos, se plegaron, porque callando y obedeciendo, prosperabas.
Hostia.
Sense dir noms, parlava de tipejos com José Donato Pes Pérez.
Hombre, Pes Pérez.
Pes Pérez, que era l'àrbitre designat per xular contra el Barça en moments clau.
Sí.
Pes Pérez va ser l'àrbitre que més vegades va expulsar Schuster i el primer que va expulsar Maradona.
Sí, ara enteneu per què es va pagar a Negreira, no? Sí. Tot aquest cúmul de fets va fer insostenible la continuïtat de Porta, però ell seguia tenint el recolzament, com passa amb Rubiales, Roig i tal, de les territorials, els àrbitres i els clubs no professionals. Existia un intent de crear la LFP, que ara es diu la Liga, però costava arrencar. I aleshores, el 1984, el govern, amb Romà Cuyàs i amb Solana, tira la bomba atòmica a l'estil que van fer amb Rumasa, amb Ruiz Mateos o amb Banesto, amb Mario Conde. Es va publicar el decret 643/1984, o també conegut com Decreto Antiporta, segons el qual cap president podia presentar-se a la reelecció qui hagués ostentat aquesta condició durant els tres períodes anteriors.
Bum.
És a dir, a la puta calla.
S'ha acabat, ja.
Porta es va revoltar. I es va revoltar amb declaracions increïbles i sensacionals, dient que no entenia com anaven contra ell, perquè siendo solo soy un insignificante abogado de provincias. O també va dir, i aquesta és la meva favorita, me echan como se expulsa de los cabarets de lujo a gente con smoking por beber una copa de más.
Aviam, quina comparació és aquesta? Això d'on surt? Com s'expulsa la gent que va amb smoking per beure una copa de més a los cabarets de lujo?
També va dir, i aquesta també...
¿A cuántos cabarets de lujo has estado, Porta?
Bastantes.
Con smoking.
També una altra que és molt bona, diu... Si és cosa de dinero, perquè li demanaven els diners, li demanaven les comptes i auditaven i no hi havia res, ¿dónde está el dinero de las quinielas? Si és cosa de dinero no hay problema. Las diputaciones no tendrían mayor problema cediendo un par de puntos del 33% que reciben y podrían seguir... Atenció com considera la feina esportiva de les diputacions. Podrían seguir organizando carreras de camas, de sillas o cross populares en los que mueren dos o tres atletas de infarto.
¿Qué digo ahora?
Yo soy católico practicante y no tengo odios.
No.
Ni leves ni africanos. Tampoco era racista, ¿eh?
Hostia, bestia.
Eso sí, quiero afirmar que me voy formando parte de la historia del fútbol español. Los que me combaten no pasarán de anécdotas.
Buah.
Tot i tenir, oh, sorpresa, el recolzament del Partit Popular, que el va recolzar molt, que titllava el procediment de puro corte estalinista, Porta havia de plegar. Però...
Revenge. Surto, però tornaré.
Exacte, perquè Porta marxava, és veritat, marxava de la federació però seguia el futbol i des d'allà va organitzar la seva revenja. Porta va sortir a l'edifici d'Alberto Bosch i es va instal·lar a Zúric, on, al costat dels dos seus amigotes, Avalanche i Josef Blatter.
Hombre, els sospitosos habituals.
Clar. Dios los cria y el viento los amontona.
I el van fer membre honorari i vitalici de la FIFA. Entre els tres van començar a putejar a Espanya. Ho van fer... aprofitant un altre decret famós el famós decret 1006, la llei que regulava l'esport professional. La FIFA va considerar que en un informe fet per Porta, recordem que era doctor en dret internacional, que aquesta llei suposava la ingerència de la política en l'esport perquè valorava que les pugnes esportives es resolguessin en tribunals de justícia ordinària. Van amenaçar a Espanya que o derogava aquest decret o es tornava tota decidida en...
I es tornava tota decidida als tribunals de futbol.
Als tribunals de futbol interns. I els clubs espanyols es quedarien sense jugar a Europa i, òbviament, la selecció sense Mundial o Eurocopa.
Perquè, clar, sí, no podien... Si un jugador volia, segons el d'aquest 1006, un jugador volia marxar d'un club, si no el deixaven, anava a la justícia ordinària i deia és que me paguen muy poco ya. La tensió va anar molt en augment, però la olla a pressió va esclatar amb dos incidents, i els dos estava el Real Madrid implicat. El primer és un partit de Copa, Sestao-Madrid, on a Hugo Sánchez, després de provocar la grada, li cau una ampolla al cap. lamentable, incident, horrible, tot el que vulguis. La Federació Espanyola tanca el camp del Sestao, que es veu que llencen objectes a tots els camps d'Espanya, perquè era el més normal del món, fins i tot al camp del Madrid, i mai es tancava cap camp. Però el camp del Sestao el tanquen. Aleshores, el president del Sestao, molt xulo ell, diu que me voy a la justícia ordinària. Salten les alarmes a la FIFA. Hòstia, estan aplicant el decret 1006. Porten un tema esportiu a un jutge ordinari.
Clar.
Vale. I aleshores és quan el president del Sestao diu si cauen coses a tots els camps d'Espanya, aquí lo que se castiga, i és una frase que ha fet fortuna, se castiga la punteria. Diu, perquè claro, si tu le das a Hugo Sánchez, te sancionas.
Si no, no. Ai,
si no, no. La FIFA amenaça seriosa, molt seriosament, Pablo Porta amenaça amb expulsar tots els clubs espanyols i reitera l'amenaça quan un altre jugador del Madrid, Jorge Valdano, diu que anirà als tribunals perquè vol deixar de ser estranger i un cop havia fitxat pel Real Madrid. Ell jugava com a estranger al Saragossa, el Madrid el fitxa, però no aconsegueix fer-lo oriundo, perquè Porta ho frena. Aleshores el tio diu, me voy a los tribunales. I aleshores el futbol espanyol comença a veure que no hi haurà selecció, no hi haurà Real Madrid a la Copa Europa, no hi haurà Barça a la Recopa i no hi haurà res de res. Aleshores, què fan? Cessament de Romà Cuyas, que era el gran enemic de Porta.
Oh.
Que va ser substituït per una persona també molt intel·ligent que es deia Javier Gómez Navarro, Navarrete, que va aconseguir arribar a la FIFA a un compromís per tal que els jugadors no anessin als tribunals quan volien canviar de clubs. I què va inventar? Sí, amics, si Porta va inventar indirectament la loteria primitiva, també va inventar la clàusula de rescissió.
No!
Aleshores, és la manera que tenien de dir no anem als tribunals,
vale, vale,
quan tu fas un contracte, et fem un preu de sortida.
Sí, Porta i Avalanche estaven convençuts de que al final havien guanyat, que les coses de futbol es decidirien sempre dins dels estaments del futbol, els tribunals de futbol que dèiem abans, perquè la FIFA tindria sempre l'última paraula sobre tot. Però, per sorpresa, va aparèixer un jugador de tercera fila belga, anomenat Jean-Marc Bosman. I els hi van aixafar el castell de sorra, els van escriure el xiringo, amb una sentència de la Unió Europea. Porta va passar a segona fila, opinant de tot quan li preguntaven. Recordava que tampoc era tan fatxa, que si va inaugurar el Mundial del 82 parlant català. Va dir exactament, barcelonins, catalans, espanyol. Gràcies per l'acollida. I punt, això va ser tot.
Aquest va ser el gran discurs.
El discurs
no és l'arenya de Gettysburg.
No em digueu fatxa. Dient que Bernabéu i Núñez fueron excepcionales, o Florentino un gran presidente, o Franco no era del Madrid,
no, clar.
O una altra molt bona, la Porta caerà.
Clar, no li caia molt bé la Porta. Quan li preguntàvem per com havia de ser el retrat robot del seu successor, atenció, va dir, el presidente de la Federación Española tiene que tener capacidad de sacrificio,
hombre,
valentía, adhesión hacia él de quienes gobiernen,
caray,
independencia profesional de colores deportivos y económicos,
hombre,
ser interlocutor incómodo. Y a las horas, vam anar fent, y arriba Rubiales, que tiene de todo, capacidad de sacrificio, valentía, adhesión hacia los que gobiernen, independencia profesional y independencia, sobretot,
económica. I ara el següent quin és?
I ara, espérate.
Ja veurem.
Carlos Herrera. Carlos Herrera.
Carlos Herrera té independència econòmica, eh?
Home, aquest sí que té independència econòmica.
Mare de Déu, senyor. Pràcticament 11:45 del matí. Avui Pablo, Pablito, Pablete, Pablo Porta, expresident de la Federació Espanyola de Futbol, en època franquista i després de l'època franquista.
I però seguia sent franquista.
I continua sent franquista. En el dia que juga la Copa del Rei, ja veurem qui la presideix, ja ens ho trobarem, i qui és el pròxim president.
Su Majestat.
Sí, però per part de la Federació. Bueno, pràcticament 11:45. Gràcies, Santi. Gràcies, Marc.
A vosaltres.
Apa, adéu-siau.
On viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.